Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull ha estat considerat com autor d'obres alquímiques, encara que totes són apòcrifes. El Liber de Secretis Naturae seu de Quinta Essència, llibre dels secrets de la natura o de la quinta essència, és el qual un pseudo-llibre de Llull sosté que mentre que Déu només pot fer el bé, l'home vol caure en el mal perquè només disposa de foc per purificar les coses terrenals. Però amb l'ajut dels principis essencials i de la fe, pot dur a terme transmutacions naturals i arribar al bé. La tria, doncs, entre el bé i el mal és responsabilitat del lliure albir i és una conseqüència de la ignorància humana, a la qual, però, és fruit de la voluntat divina i per això també és un bé. El veritable autor d'aquelles obres alquímiques atribuïdes a Llull seria Ramon de Tàrrega, un jueu convers del segle XIV.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides i vulnerables que continuen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Demanem la seva col·laboració. Ajudi'ns a ajudar. Pot col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web caritasbcn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dissabtes a les 9 del vespre, Espais de Saviesa a Temps de Diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de Diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy. You know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget.
forget to pray for us. Ah, so long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry. As we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne. And we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. Such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so
el compromís ciutadà, comunicació i consciència.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts al compromís ciutadà. Acabem de sentir So Long Marianne, de Leonard Cohen. L'únic criteri que fem servir al llarg d'aquesta hora de ràdio per posar les cançons és que siguin boniques i que facin bona companyia per l'hora en el que s'emet el programa. Avui parlarem, atenció, de les geopaties. Què són les geopaties? Aquelles corrents energètiques que tenim a casa nostra, artificials i naturals, i que incideixen directament en les nostres vides. Què podem fer per corregir-les? Doncs tot seguit ho aclarirem. I també parlarem, atenció, de l'astrologia, però no d'aquella que parla dels
dels horòscops i de la futurologia, perquè aquesta és una vessant que no ens interessa en absolut, sinó de com podem fer servir l'astrologia pel creixement personal. Veureu quina dimensió adquireix el fet de mirar els astres i llegir-los, perquè és realment desvetlladora i inspiradora. Dit això, ens hi posem. Avui ens acompanya el Pere Vilà, perquè la nevera, el microones, el wifi, però també les corrents d'aigua, les línies de Hartmann, les de Curry, tot això són estrany, però deixarà de sonar-ho d'aquí una estona. Dins de casa també patim agressions, la de les ones que transmeten els aparells que tenim o les que ens arriben directament dels elements de la naturalesa. Moltes són corregibles, d'altres són evitables, però totes tenen un punt en comú, que és que incideixen de manera més o menys subtil en les nostres vides i a cops poden arribar a ser perilloses. Com us dèiem, en Pere Vilà és geobiòleg i avui ens acompanya el Compromís Ciutadà. Així que bona tarda, com està?
Bona tarda, gràcies.
Mireu, tinc el guió aquí preparat i m'ha vingut una pregunta que no està guionada, així que començarem per aquí, que això moltes vegades passa. És que dic, home, cables per aquí, no? Estem aquí a la ràdio, hi ha micròfons al damunt de la taula, hi ha auriculars, hi ha una antena molt gran aquí dalt, tenim tot d'aparells electrònics d'emissió aquí darrere que no es veuen darrere la paret. Això ens hem de preocupar molt o què?
Bueno, una mica.
Una mica?
Una mica vol dir que la justa mida, el que tu portes a l'entorn, té una influència en tu, que si fas un excés, això et pot repercutir en una alteració a nivell de diferent índole, segons el tipus d'emissió que sigui. L'antena de dalt, evidentment, en tu no et fa res, perquè això emiteix de forma paraigües cap a l'entorn, i els del costat reben una freqüència. Encara que les ondes de ràdio no són les més agressives, les que més podien incidir en la salut del ser humà serien les de telefonia mòbil, perquè és una onda portadora i una onda de veu a dins, i que sembla ser que té una interacció molt més alterable amb la cèl·lula, més que l'ona de ràdio o televisió.
Però bé, la geobiòleg, com definiríem la geobiologia?
La geobiologia es podria definir com una ciència o la forma de conèixer totes les radiacions que tenim al nostre entorn, ja siguin de subsol, de siguin interiors de casa teva, i des de fora que t'arriben a casa, tant naturals com artificials, i que en excés et poden fer un problema de salut, i a vegades molt greu, de vegades no. Depèn de la potència, de la intensitat i de les hores que hi estàs.
Sí, sí, sí. Comencem, per exemple, amb Hartmann, Curry. Aquestes són del subsol, línies de Hartmann,
sí,
línies de Curry?
Sí, són unes línies que diguéssim que s'alineen amb el nord magnètic terrestre, i és com si, per explicar una miqueta l'energia del llamp, perquè es pugui alliberar, necessita que hi hagi una càrrega de ions positius a terra, i quan hi ha un núvol que baixa, que passa a una distància curta i amb un índex d'humitat suficient, i la potència que hi ha de càrrega de ions, es desencadena una energia molt poderosa, que se'n diu el llamp, generant milions de quilowatts de potència. Les línies del camp magnètic terrestre de Hartmann i Curry són de la interacció del Sol, del cosmos, de la Terra, i a la Terra amb ella. En quant a això, quan té prou d'energia, s'ajunta aquesta energia, es polaritza fent unes línies d'energia. O sigui, és com si per ella sola no tingués capacitat d'alliberar-se i es té que ajuntar, i quan té prou d'intensitat es llibera. I alliberar-se fan una retícula, podríem dir, alineada al nord magnètic, i que aquestes línies d'emanació tenen una energia sutil, però especial. I allà on hi ha encreuaments d'elles és on tens que evitar poder estar-hi hores, diguéssim, immòbil en aquell lloc, que seria el lloc de dormir, sobretot, i si tinguessis una confluència important en el lloc de treballar o de descansar.
Quan diu creuaments, es refereix a Hartmann amb les de Curry, o no necessàriament?
Totes entre si.
Quan, digui.
Quan més intenses són, que, per exemple, les línies del camp magnètic terrestre, les de Hartmann, són més fluixes que les de Curry. Per tant, si feu un creuament de Curry, té més intensitat d'influència en el ser humà que el creuament de Hartmann. I si hi ha un creuament de Curry, a més amb una línia, un creuament de Hartmann a sobre, això s'intensifica i poden ser zones d'alteració. D'alteració del cos humà sempre que hi estigui un excés d'hores immobilitzat a sobre.
Com ho puc saber, jo?
És difícil, perquè és una sensació molt sutil que per saber-ho necessites d'una persona que tingui aquesta experiència de reconèixer-les i poder-les detectar i poder-te-les doncs, marcar en el lloc on estan situades.
Però això, aquesta persona que sap detectar-les, arriba amb uns aparells o és la seva sensibilitat que ell directament o ell amb la mà o amb...
Bé, les...
Això s'han fet, ho dic per les pel·lícules, eh?
Sí, sí. No, les energies aquestes més sutils, el subsol, de moment no hi ha aparells que ho puguin mesurar. En quant es fa com els antics saurís, que buscaven aigua, que passaven per sobre d'una radiació que produïa la fricció de l'aigua amb la Terra, generava una radiació que travessa la matèria i se'n va cap al cosmos. Quan la persona que és sensible passa per lloc per sobre d'aquesta radiació, el que rep és un estrès fisiològic, i això és el que ell detecta i reconeix mitjançant un amplificador, que seria el pèndol o les varetes, pot veure que el seu cos rep una molèstia o un estrès celular. I sabent doncs, cada freqüència o cada o reconeixent molts anys d'experiència, pots determinar si és aigua, falles, Harmans, curris, totes aquestes radiacions naturals...
Ara m'està traient altres temes, falles, l'aigua la tenia apuntada.
Sí.
Però una pregunta, però abans de passar al tema de les falles i de l'aigua. I les de Harman i de curri, allà on n'hi ha una en l'habitació o en la sala o al passadís on sigui de casa nostra i és permanentment?
No. Mira, aquestes, així com les d'aigua, són molt més permanents, que ja ho explicarem si convé, les de Harman i de curri són unes línies que es van alineant al nord magnètic. Com sabem, el nord magnètic es va desplaçant. Això, mira, si es vol saber, només és que entrar a buscar declinació magnètica i pot saber a quina orientació del nord magnètic en relació al geogràfic varia cada any. Uh-huh. I te'n dones compte que uns anys enrere hi havia diversos graus de variació. Això ens indica que si aquestes línies estan orientades al nord magnètic,
clar,
es van desplaçant, per lo qual són unes línies que tampoc són tan agressives als seus croaments perquè no sempre estan al mateix lloc. Però en un organisme delicat, rebre un croament d'aquest durant anys ens pot influir.
12 anys, aproximadament, no? Explicava vostè a la pàgina
sí,
web, em sembla.
Sí, bueno, no es, depèn. És que, esclar, és molt relatiu. Això depèn molt de la naturalesa de la persona i depèn
de la intensitat i del tipus d'ona, clar.
Exacte. En quant jo parlava d'uns 12 anys, era quan parlava d'una confluència de diverses coses, sobretot que hi haguessin corrents d'aigua fortes. Però tampoc sabem la genètica d'una persona. No sabem si va néixer en un lloc que hi havia corrents d'aigua, que la persona té una part delicada genèticament o que no es cuida,
clar.
I això, és clar, té menys resistència. Això seria una mitja, una persona forta, normal, a partir d'uns menys, inclús, de 8, 10, 12 anys, pot començar a tenir problemes serios i amb 20, 30 ja pot ser una cosa...
Fins i tot irreversible?
Sí, sí, sí.
Jo, ah, sí?
Jo he fet un seguiment d'estudis d'enfermetats degeneratives, entre càncer, esclerosis, leucèmies, i he vist que una incidència grandiosa, d'un tant per cent, d'un 85% dels casos, estaven la gent dormint sobre corrents fortes d'aigua o creuaments de corrents. A més dels que són les altres influències de Harmans i de corrents.
Abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari.
distese mi sale, è un ricordo di me come un incantesimo, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Frontiera guardano passare i treni per Tosè.
Els trens de Tozer de Franco Battiato han omplert uns minutets a la sintonia de Ràdio Estel mentre parlem amb el Pere Vila, que és geobiòleg.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
El que potser ja és diferent és la telefonia mòbil, el wifi. Recordo un titular de la Contra la Vanguardia de fa temps: apagui el wifi de nit, com a mínim, no?
Sí, aquest titular potser el va fer el Pere León. Potser és un...
Podria ser, sí, no recordo.
Un alumne meu que...
Ah, sí?
Sí, és una persona molt... Bueno, ha fet molta publicitat i ha explicat moltes coses. I és veritat, realment, o sigui, les radiacions artificials són radiacions que ens poden afectar, però fixa't bé, amb l'estadística que tinc, i parlo de mils d'estudis fets, parlo molts anys treballant amb molts metges i terapeutes, estic fent estudis en doble C, que estic fent treballs molt serios per demostrar-ho inclús científicament, la incidència que té amb el ser humà, i jo podria dir que el tant per cent d'influències no és comparable amb, amb les corrents d'aigua subterrànies. Per tant,
caram,
tenim dues coses. Una, que no és tan agressiu, i l'altra, que moltes d'elles, la majoria d'aquestes radiacions artificials, menys els camps magnètics, que costa molt més, es poden apantallar.
Camps magnètics?
Els camps magnètics són produïts per un transformador, per una línia d'alta tensió, per uns cables que pugui passar per la façana, per uns... on hi ha, o sigui, un...
El despertador al costat de la tauleta de nit?
Malament.
Malament, no?
Però no és el despertador, és el transformador que porta dins.
Ja.
Hi ha ràdios despertadors que el tenen apartat, sí, i aquests no.
Per tant, l'ordinador també, el transformador de l'ordinador, millor que el tingueu apartat.
Sí, però el transformador...
El cable, vull dir, la caixeta, diguéssim, que va amb el cable.
Sí, això ho tens endollat apartat. Avui en dia els ordenadors no són de pantalla. De vegades són ja pantalla plana.
Sí.
Abans tenien aquests que feien aquest...
Sí, aquest cul.
Aquest cul. Darrere, aquests tenien un camp magnètic molt més fort. Els de pantalla plana no tenen camp magnètic, per tant, són menys agressius. Ja no parlarem de la llum, de les incidències X, però que almenys el camp magnètic no hi era.
I això que a vegades es posa aigua, el té a veure amb el paraigües que deia, de l'enganxina, del gomet, en el telèfon, no? Perquè no...
En l'inalàmbric?
En el mòbil.
Val. Sí, aquestes enganxines, a veure, jo no et podia dir què és el que fan exactament, el que sí que et puc dir que tu poses un telèfon mòbil a un cantó de l'orella, a l'altre cantó poses un medidor de la radiació que t'emet i mesuraràs el mateix que el mòbil tingui pegatina que no tingui pegatina. En quan jo he parlat amb les persones algunes persones que comercialitzen això, i en diuen que el que fa és nutrir el cervell perquè no li afecti tant aquesta radiació. Jo sóc partidari d'evitar la radiació.
I com ho fem? Mans lliures? Amb l'auricular?
Mans lliures o auricular, sí, sí.
Però l'auricular tampoc és tant, perquè llavors portes el telèfon a la butxaca i la...
Clar, s'ha de portar amb un bolso apartat o una butxaca d'americana.
Clar.
Apartat de tu.
Enganxat al cos no és molt bo.
No és massa bo, sobretot quan et truquen.
Sobretot quan et truquen.
O quan tu truques, perquè quan et truquen, si el tens enganxat al cos, l'impacte és molt fort.
Tot això, clar, La ciència ho estudia realment? És a dir, l'empresa que està fabricant els telèfons, això ni cas, no? No li deu interessar.
No, no et creguis. O sigui, que avui en dia, o sigui, se sap i es diu, i en països està prohibit als nens petits, de partir de 8 anys, no sé quina edat exactament és, que puguin fer servir telèfon o mòbil, perquè es pot ser dolent pel seu cap, perquè un cap amb molta menys sensibilitat, o està menys format, clar, i pot penetrar molt més. Pot penetrar molt més. El que passa que aquí la normativa oficial només contempla la part tèrmica. Diguéssim, un microones escalfa el cervell. Bé, però és que hi ha les zones que travessen, que no tenen per què tindre temperatura, que ens influeixen d'una manera molt agressiva. I això no es té en compte amb els estudis. Sempre més parla de la part tèrmica.
Ja.
Però la influència, evidentment, que hi és. I quan imaginem que una persona doncs, tingui el cap sensible operat, o tingui una part dèbil, o tingui una dolència, aquesta persona, esclar, li és molt dolent.
I el wifi?
El wifi també és una altra antena. A casa tenim dues antenes, normalment totes les cases, que no coneixem, que són la del telèfon inalàmbric i la del wifi. Les dues són com aquestes antenes que veiem fora, que diem, mira, m'han posat una antena davant de casa que em farà mal la salut. I a casa tenim antenes que ens estan emitint de la mateixa freqüència i més a prop, amb menys potència, això sí. En quant, doncs, jo sempre aconsello que els telèfons inalàmbrics en comprin uns que són de baixa radiació, que aquests no emiteixen quan estan, doncs, penjats. Mm. I n'hi ha alguns que inclús quan el despenges, fins que no truques, no emiteixen. En quant, això t'estalvies 24 hores de radiació, només el temps que truques, un quart d'hora, 10 minuts, o mitja hora. Això en els telèfons. I els wifis, hi ha el sistema PLC, que també el fa anar per la via elèctrica, la conducció elèctrica, i evita que tinguis radiació també a casa de wifi.
O per un cable normal.
O per un cable normal, però moltes vegades Ethernet, no? Tens diverses famílies i volen tindre tots internet a l'habitació i és més complicat cablejar-ho tot, doncs aprofites el cablejat elèctric i cada endoll tens internet amb uns aparatets especials.
PLC es diu.
PLC.
Caram. Déu-n'hi-do. Alguns consells així pràctics, diguéssim, com aquests, no? És a dir, el wifi millor cablejat, sí. o el telèfon que sigui de baixa radiació. Alguns consells d'aquest estil més? El despertador ja entenc que...
Sí, el radiodespertador el tens que tenir apartat al mínim un metro o un metro i pico del teu cap, perquè el camp magnètic que fa doncs, no t'arribi. També tens que mirar si hi ha aquests motors que tenen allis articulables... La gent que s'aixeca al llit perquè té problemes amb la gent gran,
sí.
Que diu que aixecar els peus, aixecar el cos, i això. Sí. Doncs aquests motors que estan posats sota el llit, si no desconnecten les dues fases, són motors que fan el seu transformador, està fent un camp magnètic que porta tensió tota la nit. I quan tens una cosa que és per una qualitat de vida i t'estàs influint del camp magnètic del motor.
I els hospitals ho saben, això?
No. Jo crec que no. I quan hi ha cases que són conscients d'això i fan motors que l'interruptor de connectar el motor desconnecta les dues fases. Però si no, tens una tensió tota la nit. En quant es tracta de desendollar quan has fet els moviments pertinents o posar-te un desconnectador entre l'endoll i abans del motor, que tinguis a mà, un interruptor que desconnecta les dues fases.
Estic pensant, la persona acabada d'operar.
Sí.
Complicat. O... la persona acabada d'operar d'una cesària, que és la persona més la criatura acabada d'arribar. Mare meva.
Sí, sí, jo et podia explicar coses amb això dels nens, per exemple, que és molt important saber on neixen. Saber on passa la gestació. He fet estadístiques de nens amb problemes de salut i fixa't bé que he pogut veure que una incidència grandiosa amb els nens aquests petits, que no té relació lògica que un nen petit que té 3 o 4 anys o 5 tingui una malaltia de càncer. Els grans poden dir perquè fumem, perquè bevem, perquè ens preocupem, perquè tenim tota una sèrie de coses que ens assumen, evidentment, però els nens petits no. Igual el que he vist estadísticament és que fas un estudi de la casa i te'n dones compte que al lloc de l'embaràs està la mare i el pare, a vegades també, amb una geopatia molt forta. I quan acaba de dormir el nen en aquell lloc, que està dormint al seu costat o això, se'n passa a una habitació en què hi ha una geopatia molt forta també. Això produeix que l'organisme d'aquest nen es vagi degenerant i acabi amb una malaltia important.
Gone cold, I'm wondering why I got out of not so bad. I drank too much last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me and it's not so bad. It's not so bad.
Aquesta cançó es titula Thank You, la cantava Dido, segurament la recordes, va ser tot un èxit en el seu moment. I ara parlarem d'astrologia, però no aquella que serveix per endevinar el futur, ni tan sols aquella que serveix per omplir algunes pàgines dels diaris on diu que és el que li passarà avui a la persona que té tal signe o tal altre. No, no, no. Precisament el que volem fer és tot el contrari, parlar dels astres per conèixer-nos a nosaltres mateixos. Com podem fer servir l'astrologia pel creixement personal? Us asseguro que és molt enriquidor. I ho farem amb l'Andrés Tuzunaga, que ell és astròleg i que, suposo, Andrés, bé, primer de tot, gràcies, benvingut, i suposo que lluitar contra el gran estereotip i les etiquetes que té penjades l'astrologia és el teu esforç, per dir-ho d'alguna manera, més important, no?
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Sí, sí, una mica. Aquesta és la meva batalla diària, no?, desmarcar-me de tot això. Diguéssim que l'astrologia és com un diamant, que hi ha gent que l'utilitza per tallar vidre i hi ha gent que l'utilitza per tallar diamants.
Però no em convences. No, ja no. sé que l'Andrés Tuzunaga no ha vingut aquí a convèncer, ni molt menys, però sí que em pregunto, d'alguna manera, si hi ha manera de comprovar tot això, no?
Clar, aquí l'interessant és que hi ha un misteri, no? Tampoc ocupem el lloc de Déu aquí, hi ha un misteri que no es pot resoldre, que és per què hi ha aquesta relació entre el de dalt i el de baix. Però ja que no es pot explicar el per què es dona aquesta relació, almenys lo interessant és justament el que tu estaves dient ara, no? Que es pugui comprovar si tal relació existeix o no. Si jo et faig una afirmació a partir de veure on està la teva lluna natal, del moment dia que vas néixer, quina constel·lació li queda darrere, si jo et dic coses concretes sobre la teva part emocional, tu allà, si et coneixes...
Per tant, lluna, emocions, eh?
Sí.
I hem relacionat això.
Sí, llunes, emocions. O el planeta Venus, la teva part femenina, o el planeta Mar, la teva part masculina. Jo, veient la teva carta, et podria fer afirmacions sobre la teva psicologia, no sobre el futur, però sí sobre el com tu ets per dintre. I tu, si et coneixes prou, podries dir-me, doncs, que sí, que fos falsable, no? Que tu em diguis, doncs no és veritat, o sí que és veritat, o no ho sé, o deixa'm-ho mirar. No? En principi, intento que sigui molt concreta perquè tu puguis falsejar-la. Això sí que és un requisit científic, no? Que les coses, afirmacions que facis no siguin confoses, sinó que es puguin concretar i falsejar. Mm-hmm. Ha arribat el moment.
Però però la paraula és que influencien en les nostres vides?
No, realment és interessant aquest matís, perquè molta gent es pensa que la Lluna o qualsevol planeta té un influx d'ell cap a nosaltres, i en realitat Jung i Tarnas i molts autors ja han explicat que en realitat no és una relació de causa i efecte, sinó és una relació sincrònica, que ens costa d'entendre-la, perquè simplement ens està dient que si a dalt passa allò, aquí està passant això, però no vol dir que un causa l'altre, sinó és simultani.
Però en canvi, si sabem, per exemple, l'efecte que provoca la Lluna en la vida, la Terra i el Sol,
sí,
no?
Sí, però inclús en això, per exemple, la Lluna, que mou volums d'aigua molt més grans que els que tu tens a dintre, sí, en realitat és la Lluna en relació al Sol, i tampoc està demostrat que sigui la Lluna la que t'envia res, sinó que, de fet, la Lluna en si mateixa no emet llum, reflexa la llum del Sol,
clar.
Que tampoc és una estrella, aquí li diem planetes a tot per convenció, però en realitat alguns són asteroides, alguns no són ni planetes, no? En aquest cas, insisteixo, és... succeeix que està en la Lluna creixent o menguant, aquí passen coses en les collites, tot això ja se sabia en el temps, això fa temps s'ha anat com oblidant i ara s'està com recuperant. Però ningú podrà demostrar mai si és un influx, vull dir, jo no crec que neixi cap energia des de la Lluna, des del Sol, sinó que és l'energia que ens envolta, es filtra a través d'aquests planetes en tot cas. No? Llavors és una cosa simultània, és com un rellotge, si tu mires un rellotge i et diu que són les 12, encara que el rellotge t'indica que són les 12 i el Sol estarà al mig cel a dalt, però el rellotge no està causant que el Sol estigui de l'estat explicant, és un correlat, és simultani, no és causa i efecte.
Ara m'estàs fent pensar en Joan Salicru, que ha de venir un dia d'aquests i que ja va venir fa poc, ell és agricultor biodinàmic i parlava com a l'hora de plantar els tomàquets o el que fos, no? Inclús les verdures tenien un signe astrològic, i pensava, què diu ara? Hi ha verdures d'aigua, de foc, n'hi ha de terra. I deia, no plantis una verdura d'aigua al costat d'una altra d'aigua. O deia coses així molt estranyes.
Clar.
Però molt interessants, a la vegada.
Sí, veus, això és una manera de comprovar-ho.
Tant que li hem dit que torni a venir. Digues.
No, justament, que jo no sóc gens expert en biodinàmica, no? Però Steiner i tanta gent ha estat mirant, rescatant coses del passat, i realment allò sí que és comprovable. De fet, els guanyadors de grans premis de vins els darrers anys són vins fets amb agricultura biodinàmica. Vull dir que això ja t'està demostrant que alguna relació hi ha entre el de dalt i el de baix. Una mica per acabar amb aquest punt és, a mi no m'estranya tant que hi hagi la relació. De fet, ja és tot molt sorprenent que hi hagi... O sigui, per mi el més sorprenent no és que hi hagi una relació entre l'1 de dalt i l'1 de baix, sinó que algú l'hagi pogut explicar, perquè les variables són quasi infinites.
Què vols dir, algú l'hagi pogut
explicar? Que algú s'hagi pogut adonar de què passa quan la Lluna està aquí respecte al Venus en allà. O sigui, explicar aquesta relació per mi és molt més... Que algú la pugui explicar satisfactòriament i que parli de tu em sorprèn, però relativament també em sorprèn tenir una mà, poder-la moure, estar aquí respirant, tot és un miracle, tot és sorpresa. Però, com deia Einstein, no? Lo más sorprendente, lo más inexplicable, deia Einstein, del universo es que sea explicable. Uh-huh. O sigui, que dins de que tu puguis treure, com va fer ell, una fórmula MC2, així... O sigui, podria ser tot inexplicable. O sigui, de tot el misteri que és, doncs, podria ser que no arribéssim mai des de la ment finita que tenim a explicar coses. I sorprenentment, doncs, no sé, durant segles i segles, gent s'ha dedicat a mirar el cel, igual per revelació, i han anat traient tot un saber astrològic que dius, ostres, no...
De totes maneres, una cosa molt interessant que he vist per la teva pàgina web, cosmograma.com, no?
.com, sí.
A cosmograma.com, algun lloc he llegit que la vida no està feta per ser entesa, sinó per ser viscuda.
També és veritat. Al final, o sigui, un cop ja coneixes qui ets a nivell de personatge, quins són els teus talents i estàs una mica enfocat
al
teu propòsit... De fet, és el meu objectiu amb Cosmograma. A mi, jo he provat moltes teràpies en el meu camí i la que més em va... No considero que sigui una teràpia astrològica, però la que més jo me'n va donar i ordenar respecte a qui era jo i què havia vingut a fer ha sigut la carta astral. I un cop jo ja estic cada cop més alineat amb això, ja no necessito entendre tant les coses i puc estar relaxat i viure la vida tal com ve. Ho puc fer ara, no? Si jo estiguis vivint una vida que no em toca tant, pues ser pare de família amb 4 criatures, igual... no podria estar atent a les petites coses, estaria... En el meu cas, hi ha vides per ser viscudes d'una manera o d'una altra, i això... Mm-hmm. Vull dir que un cop un està on hi ha un poca resistència al que està fent i li surt de fer-ho, doncs pot estar més atent al que està passant simultàniament, que per mi és l'objectiu, és anar guanyant consciència.
Clar, perquè jo ara anava a preguntar, està molt bé saber si la Lluna està aquí o està allà, això igual ho anirem entenent, a mi m'hi he de posar a treballar-ho,
Sí.
Però anava a dir... Tot plegat, amb quina finalitat? Aquest és l'objectiu?
Dos objectius, i prèviament, no? Entendre la Lluna, jo no vull convèncer avui a ningú, realment, és com... A mi no m'interessa que la gent hi cregui o no hi cregui, tant el que creu en l'astrologia i el que no hi creu, en realitat no ho coneix, o sigui, jo... no discuteixo massa d'això. És com dir, jo no crec que aquest restaurant sigui bo. Diu, bueno, l'has provat? No, però m'han dit, bueno, vés-hi i si vas tu podràs dir, no? Però en tot cas, un cop estàs obert i proves, l'objectiu de l'astrologia no és, en el meu cas, endevinar el futur, sinó és més veure qui sóc jo, quins són els meus talents, acceptar-me, què és el que jo puc fer i què és el que és molt difícil per mi, i en la meva visió és més enfocar-me en el que és possible i portar-ho al límit de la meva particularitat. Llavors això, clar, t'acaba dient per a què estàs fet, no? O sigui, és com si tu descrius un martell com és, doncs acabes entenent pel que serveix i pel que no serveix, no? Llavors va junt el descriure com ets, d'alguna manera està apropant el que has vingut a fer.
Què passa? Que nosaltres, com a societat, no ho acabem de saber, això?
No, de fet, mira, això ja, en realitat, tot aquest coneixement, això que deies abans de més consciència i menys materialisme, són moviments, no?, en espiral, suposo, de més consciència, però ja venim de moments històrics, d'èpoques en què els maies, per exemple, ja els sacerdots, quan naixia un nen, els astròlegs, miraven al cel i veien aquell nen per què havia vingut i portaven la seva educació al límit en això, no? La potenciaven. Això s'ha perdut. Ara tu, en una escola, potser s'està recuperant, eh? Hi ha escoles lliures i cada cop hi ha més possibilitats de tria, no? Però, en principi, molt del que estem vivint encara ara té que veure amb la revolució industrial, amb la necessitat de que sortís mà d'obra qualificada en un sentit concret, no? I llavors, en aquest sentit, ens uniformitzen molt, ens aplanen molt, i llavors és difícil que tu sàpigues quin és el teu talent, quin és el que tu tens, la teva passió, la teva vocació. No?
El compromís ciutadà,
Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Si anem marcats quan naixem, no som lliures.
Clar, aquí és interessant la pregunta, perquè això entronca amb l'altra part que a mi m'apassiona, a part de l'astrologia, que és la filosofia advaita, i és que d'alguna manera...
Espera, cargolem-ho!
Sí, clar, és que quan vas mirant qui ets tu, te n'adones que tu no has triat ser un home o ser una dona, tu no has triat la genètica, tu no has triat els teus pares, tu no... Llavors, d'alguna manera, com deia Schopenhauer i tants filòsofs i orientalistes també, tu ets lliure de fer el que vulguis. Això no ho dubta ningú. El tema és una cosa prèvia, més el matís és... Tu, si ho mires bé, no ets lliure de voler allò que tu vols. M'explico.
Sí.
O sigui, tu pots dir, a mi m'agraden els homes o m'agraden les dones, però això tu no ho has triat, no? Llavors tu ets lliure de decidir, doncs, me'n vaig amb un home o amb una dona. Però és que això ja és previ. Tu ja... ja et ve de... O sigui, els desitjos et venen ja... Els pensaments et venen de fora, els pensaments. Tu no saps quin serà el teu pròxim pensament. Tu no... Les persones més... Mirant-ho cap endavant costa d'imaginar això, però mirant cap endarrere, les persones més importants de la teva vida... te les has trobat, entre cometes, per casualitat. No has triat tu ser en aquell lloc, en aquell moment, i que vingués aquella persona perquè no la coneixies, no sabies. No? Llavors, això també ho diuen els quàntics i els astrofísics. Stephen Hawking diu que està tot predeterminat. El que passa, com diu Stephen Hawking, és com que no sabem el que està predeterminat, el que vindrà, anem a viure com si fóssim lliures. I el misteri no te'l resol ningú. Tu t'aixeques pel matí i segueixes... Però canvia alguna cosa, quan tu t'afluixes i dius, bueno, jo m'aixeco pel matí, aviam què em porta avui la vida, no? Però com, si, com la idea de que si ja estigués escrit o pintat en un mural gegant de 1.000 quilòmetres, que tu no pots veure de cop i cada matí tu et lleves i veus un quilòmetre d'aquell mural. No? Tu vas, la vida es va davalant, se't va mostrant, no? Però tu no et pots apartar ni un mil·límetre del que t'has donat. No? No et pots, tu vas, la vida t'està vivint a tu. No? Tu no respires perquè tu vulguis. Si t'hagués d'en recordar tu de respirar, igual no, parlo de mi, ens hauríem mort fa anys, o la digestió. Tots, hi ha molts processos inconscients que van per si sols. El batec del cor, el cabell segueix creixent. No? Pots tenir un fill, però una dona que té un fill tampoc fa ella mateixa conscientment moltes coses. Simplement la vida va. No? Llavors, què vull dir amb això? Que l'evidència, si mirem el dia a dia, el quotidià, és que la vida va, però nosaltres li afegim tot un subtítol mental de ho estic fent jo sóc el que ho... I ho estàs fent tu, eh? Jo no tinc cap dubte que ho estàs executant tu. Però és una mica la metàfora de l'onada i l'oceà, no? Som onades dins d'un oceà, llavors l'onada puja, l'onada baixa i és ella, però en realitat l'onada mai ha estat separada de l'oceà. No? Todos somos uno, totes aquestes frases, té que veure molt amb això, que més enllà de l'evident, els sentits ens enganyen, la ment fragmenta i diu aquest dit és diferent d'aquest, però en realitat tot està tot connectat, i si està tot connectat no hi ha marge per l'autonomia, no hi ha un espai perquè tu siguis Déu i diguis jo em faig a mi mateix fora de la vida, tu ets vida mateixa, tu ets oceà, tu ets aigua, llavors en un sentit sí que ets Déu, en un trosset de Déu, això també pot sonar una mica...
Agosarat.
Agosarat, no? Són fragments, com deia Espriu, no? Que són fragments d'un mirall que reflexem part de la veritat, no? I tots som trossets d'aquesta divinitat, tots tenim aquesta llum a dins, no? El que passa és que aquí hauríem d'entrar en temes com...
Que igual, més específics.
Més específics. Més... Hauria d'explicar amb més context aquesta filosofia. Per tant, la llibertat, la sensació és 100% de llibertat, la tenim tots. La llibertat real hauríem de mirar-ho bé, això.
Estava pensant una cita teva en la pàgina... No sé si cita teva... O, però almenys apareix a la teva pàgina, diu, quan no eres consciente del resto de partes internas, las ves continuamente proyectadas fuera de ti.
Mm-hmm. Sí, això, és de, això deia Jung, ja aquesta frase també la diu Caruti, un gran astròleg. Això què vol dir? No? Això vol dir que, d'alguna manera, tu, per exemple, pots tenir molta agressivitat, no? Això pot ser, la carta astral m'invento, un Marte en Àries, tu pots tenir una part de tu molt agressiva.
Un Marte en Àries, eh?
Sí,
atenció.
Seria una part...
Us queda clar, no? Queda clar a tothom,
no, eh? Ningú sobre em li dirà res, però a mi sí que em diu. Bàsicament pot ser que algú tingui latent tota una agressivitat que no està... I no parlo de que tothom la té, eh? Parlo de que algunes persones la tenen i altres no la tenen. Però, per exemple, en aquesta societat o a la família que l'hagi tocat, potser no pot viure aquesta agressivitat. Llavors, què fa? Com que en el seu destí ha d'estar present l'agressivitat, o l'encarnes tu, o et trobaràs algú al teu voltant, una parella, un fill, o accidents de cotxe, violència, coses que et toparan des de fora. No? Que la vida, tu has de viure aquella agressivitat en primera persona o present. Val? I pot ser constructiu, i amb els anys es va vivint amb més consciència i no ha de ser violència, simplement és una força que o la vius conscientment o et viu a tu. No? I això, hi ha un poeta, el Rilke, molt, molt maco, que ell tenia una carta amb tot aquest Mart molt fort, no? I ell sempre parlava també, però ell es va identificar més amb la part de Venus, amb la part femenina, i ell parlava sempre de la rosa, i ell no s'identificava amb això. I ell va acabar morint de què? Va acabar morint d'una... Es va infectar amb una punxa d'una rosa. No? Què vol dir això? Que ell, com no s'identificava amb aquesta part, d'una manera el destí va acabar sent que la part més agressiva de la rosa l'acabés com punxant, no? És un exemple extrem d'això, eh? Però és una mica el que ens passa, com que no sabem qui som i ens pensem, anem projectant tota l'estona, no? Veiem l'agressivitat en l'altre quan igual la tenim nosaltres, és com... Per això és interessant de conèixer-te tu mateix i deixar de jutjar els altres, no?
Amb això que dius potser va molt bé, per veure quins són els propis defectes d'un,
clar,
no? Perquè
clar.
Així, si et molesta allò que ha dit aquell, per què n'ha molestat?
Sí, l'altre dia llegia una cita de Bert Hellinger de les constel·lacions que deia, a veure si me'n recordo, però em va agradar molt sobre les projeccions, que deia: ¿Qué debo haberte hecho para estar tan enfadado contigo? No?
Yeah.
Que és com el contrari, no? O sigui, que hi ha alguna cosa d'això, no? No és que tot el que veiem dels altres que no ens agrada sigui nostre, eh? També pot ser coses que simplement no ens agraden de l'altre, però sí que hi ha moltes vegades coses que no ens permetem viure nosaltres, no? Perquè ens sentiríem culpables i veus algú que les està vivint i t'enfades amb ell perquè ell ho viu amb una naturalitat que tu no series capaç, no? I dius, ostres, amb el que m'està costant a mi retenir aquest instint i aquesta persona el viu aquí tan tranquil·lament i com que s'ha cregut, no?
Mm-hmm.
Moltes vegades ens passa això.
L'astrologia explica, o tu, per què hi ha guerres al món?
No, això seria més l'Advaita o...
Doncs l'Advaita, m'és igual.
Sí, clar, perquè en aquest plan, el que estem en aquest nivell de realitat, hi ha dualitat. O sigui, hi ha en els extrems, hi ha plaer, hi ha dolor, hi ha nit, hi ha dia, hi ha calor, hi ha fred. I això sempre ha estat allà. Hi ha hagut èpoques més violentes i menys, però sempre hi ha hagut. No?
I, per tant, sempre n'hi haurà?
Això en l'Advaita no entra, no és futurista, però en principi perquè hi hagi un equilibri, segurament és fins ara sempre ha estat així i en principi no existeix tal cosa com... Perquè normalment aquestes guerres les tenim a dintre, llavors s'acaben projectant a fora. Llavors una mica també el món està fet a imatge, a semblança, una mica... Quan tu vas al cinema a veure una pel·lícula, normalment vas a veure una pel·lícula que té introducció, nus i desenllaç. No vas a veure introducció, pel·lícules tipus només que veus vivir de cap, però ens agrada, no? I la vida doncs, ha tingut una introducció, està en un nus i potser tingui un desenllaç, però potser el desenllaç vol dir que...
Que el tindrà segur, eh?
Sí.
El desenllaç el tindrà segur per cadascú de nosaltres.
Clar, per cadascú de nosaltres, per el planeta en el que vivim, que s'apagarà el sol central d'aquí milions d'anys, vull dir que al final tot es tornarà un altre cop al silenci i potser tornarà a néixer, però aquí sembla ser que es necessita un equilibri de forces.
Es pot dir que abans hem tocat el cel amb la punta dels dits quan hem sentit el tema, la peça Ombra Maifu, aquesta clàssica cantada, però és que seguirem estant allà al cel amb André Rieu i aquesta versió d'un estudi de Chopin que aquí el porta més enllà del piano i que sona deliciosament, com sentiu de fons. Deixeu-me desitjar-vos que acabeu de passar un bon cap de setmana i recordar que la setmana que ve, a partir del dilluns a 11:45, torna el Compromís Ciutadà. Aquest cop marxarem a Síria.
Thank you. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.